Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts per Catalunya registra al Congrés l'esmena a la totalitat contra el projecte de llei de reducció de la jornada a 37 hores i mitja. El partit independentista argumenta que la viabilitat de les pimes es pot veure greument perjudicada per aquesta imposició rígida. El text registrat a la mesa, el grup insta el govern espanyol a obrir un procés de diàleg social real i rigorós que permet avaluar totes les implicacions d'una reforma d'aquesta envergadura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu repugnant el comportament de Santos Cerdán, nega tenir-hi cap vincle, així com diu que el finançament és regular, assegura que no li preocupa que l'investiguin i que complirà amb els acords amb Esquerra i els Comuns. Ho ha dit avui al Parlament, Illa ha dit que no té inconvenient en donar explicacions ni que investiguin perquè està net. I ha pujat el to quan el president del grup parlamentari del PP, el Alejandro Fernández, li ha preguntat per les referències que hi ha a l'informe de l'UCO de quan ell era ministre de Sanitat.
Si m'han investigat, no ho sé. Dedueixo que sí. Des de que era ministre, dedueixo que sí. I no tinc cap inconvenient en que m'investiguin. Cap, ni un. No m'he d'amagar de res. I tres, no tinc ni punyetera idea de qui és el tal Xivi. I parlo per signo amb qui em convé parlar per signo. I per WhatsApp, i per telèfon, i per SMS, i personalment. Res de què amagar-me. Miri, la diferència és que nosaltres tenim un cas greu de corrupció, fem fora la gent del nostre partit. Vostès fan fora en els que denuncien la corrupció en el seu partit.
I els cossos policials han detingut 182 persones en els 5 dispositius Campai contra la multireincidència. El conjunt d'aquests arrestats acumulen 915 antecedents policials. Els dispositius s'han portat a terme des del 4 d'abril i han comportat la mobilització de més de 1.000 Mossos d'Esquadra. I el líder suprem iranià, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha advertit als Estats Units sobre els danys irreparables, diu, que patiria el seu país en cas d'una acció militar contra el país persa. L'amenaça de Teheran arriba enmig del creixent dubte sobre si Washington entrarà a la guerra que des de divendres passat manté amb Israel. En cultura, un nom propi, el periodista i escriptor Pep Prieto, que ha guanyat el 58è Premi Prudenci Bertrana de novel·la amb l'obra Rosita. Prieto s'ha imposat davant 142 obres que optaven al guardó pel que fa a la resta de premis. Per exemple, Laia Llobera s'ha endut el Miquel de Palol de poesia amb Segur. Ramon Solsona ha guanyat el Carles Rahola d'assaig en Dones mig partides. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 18 de juny, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Poques coses estan canviant del temps respecte a ahir. Per tant, la calor torna a ser evident i l'absència de núvols com a mínim importants. Alguns s'han anat movent al llarg d'aquest matí cap a les Terres de l'Ebre, també a la Catalunya Central, al Prepirineu, però gran part d'aquests núvols al llarg del matí s'han anat desfent i a aquesta hora el cel està més aviat destapat. Sí que aniran apareixent algunes nuvolades cap a les Terres de l'Ebre, més espesses ja a la banda de Castelló, i per una altra banda, fruit de la calor, tornaran a créixer alguns nuvolots al Principat d'Andorra, l'Alt Urgell, a la comarca de la Cerdanya, el Berguedà, el Lluçanès, també el Ripollès, o cap a la banda del Solsonès. A les muntanyes ja del Prepirineu acabarem tenint algun ruixat o alguna tempesta, però molt local, bàsicament a la capçalera del riu Llobregat o del Cardener. A la resta del país, quatre núvols enganxats a la costa i sempre amb aquesta temperatura per sobre dels 35 graus a les comarques de Ponent. El dijous encara farà més calor. Us seguirem a la xarxa.
sortida de les 9.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de les jornades organitzades per la CNT sobre economia participativa i autogestió. Entrevistarem l'organitzadora, la Neus Oliver. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar els préstecs d'emancipació proposats pel govern català i les condicions d'Aitana Bonmatí per fer un documental sobre la seva vida. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Membret de Badalona amb Mijail Acosta, el seu president. Continuarem amb gastronomia des del Prat per oferir-vos receptes que podem fer a casa de forma fàcil per refrescar-nos. I acabarem amb cultura i el llibre de l'economista santcugatenc Teodor de Mas, Fer diners. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Punt per a la calor és com s'ha batejat la campanya que posa en marxa l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Inclou mesures per protegir tant la ciutadania com el medi natural. Tot plegat amb la coordinació de tots els serveis municipals, cossos de seguretat i emergències i institucions. I amb una crida a la població a actuar amb responsabilitat i avisar davant de qualsevol situació de risc. Un dels aspectes claus seran els refugis climàtics. N'hi haurà una cinquantena repartits per tota la ciutat. Inclouen biblioteques, centres cívics i casals. Aquest any obriran a l'agost l'Anna Murià, el de la gent gran de Can Anglada i el del cementiri vell. Serveis socials farà seguiment de les persones grans amb servei de teleassistència, així com d'aquelles en situació de vulnerabilitat. Una altra de les mesures seran els tendals i els espais d'ombra que s'habilitaran a punts estratègics i també les fonts municipals. Aquest any, com a novetat, hi haurà un punt d'aigua al Raval durant la Festa Major. Pel que fa a les piscines, obriran del 21 de juny al 31 d'agost i seran gratuïtes per als menors de 6 anys. A totes s'hi han fet actuacions d'adequació de cara a la temporada de bany. I a l'entorn natural s'ha actuat a camins, franges i zones forestals per prevenir els incendis i garantir els accessos. De cara a Sant Joan es recorda la prohibició de fer fogueres o tirar petards a menys de 500 metres. Creu Roja donarà cobertura sanitària al Mercadal aquest estiu. També farà trucades de prospecció a persones amb mobilitat reduïda. I la policia municipal intensificarà la vigilància a les piscines, perseguirà les infraccions al medi natural i reforçarà la col·laboració amb els ADF amb una emissora de comunicació directa. Finalment, els bombers seguiran un protocol exhaustiu per actuar en cas d'incendi.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Una vuitantena d'empreses punteres en la tecnologia de la salut s'han aplegat aquest matí a Sabadell, al polígon de Can Roqueta, per posar en comú les inquietuds del sector i abordar plegades els reptes de futur. Una de les que hi ha participat en aquest fòrum tecnològic és Taylor Surgery, un spin-off de l'Hospital Partaulí que es dedica a crear kits personalitzats per a pacients que s'han de sotmetre a una cirurgia ortopèdica. Joan Amat, el seu CEO, explica quin valor diferencial aporten des d'aquesta empresa.
Vas al quiròfan, doncs t'obren i doncs decideixen quina talla d'implant i quin tipus d'implant posar-te. No? Una miqueta com la roba, una talla S, una M, una L... No? I això, al final, és una improvisació de la cirurgia. Nosaltres comencem abans. Fem el que en diem planificació quirúrgica, és a dir, a partir d'un TAC, fem una imatge 3D d'aquests ossos i tenint aquesta imatge podem fer un diagnòstic, una proposta de tractament i després també fem unes instruccions pas a pas de com fer aquesta cirurgia. I a més, com que tenim tota aquesta informació, el que fem també és imprimir en 3D en titani els implants i pròtesis específics per a cada pacient.
Amat ha detallat que actualment projecten un centenar de kits cada any i que cada vegada hi ha més demanda.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. A prop d'un centenar de treballadors de la plantilla municipal han iniciat aturades a les portes de les oficines municipals d'en Viver per denunciar un estiu més que les condicions laborals no compleixen amb el que marca la Llei de Prevenció de Riscos. Les temperatures que han de suportar el seu lloc de feina superen els 30 graus i exigeixen que el govern local busqui solucions a la problemàtica. La manca de climatització alerta ens suma a la necessitat d'ampliar la plantilla i actualitzar tant els salaris com el conveni que data del 1999. Delegats sindicals de la plataforma sindical unitària expliquen que ja han presentat denúncies a Inspecció de Treball davant la manca de mesures alternatives per part del govern. Així, de cara al setembre, hi ha prevista una nova assemblea de treballadors on es podria iniciar una vaga general amb el suport de tots els sindicats amb representació a l'Ajuntament de Badalona. Ho ha explicat el representant sindical del PSU a l'Ajuntament de Badalona, Josep Maria Sánchez.
Una situació estructuralment molt greu. El tema del clima i el tema de l'aire és una qüestió, en teoria, conjuntural. Però hi ha qüestions estructurals que aquest Ajuntament no ha afrontat, com que tenim un conveni de l'any 99, com que tenim fitxes descriptives dels jocs de treball valorades en preu de l'any 80 i pico, i que això és impossible ja de sostenir.
Els salaris dels treballadors de l'Ajuntament assenyalen estan un 25% per sota de la mitjana dels de la Diputació de Barcelona i l'AMB, a més d'unes ràtios del tot insuficients per oferir un bon servei a la ciutadania. Aquest divendres també hi ha prevista una reunió de tots els sindicats per reactivar la mesa general de negociació amb el Departament de Recursos Humans per tractar les seves demandes.
Gràcies, Anna. Seguim encara des del litoral, però ara canviem una mica més al sud. Al Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La presència de legionel·la ha obligat a tallar el consum d'aigua a l'escola Galileu Galilei del Prat. Així ho ha comunicat el Departament d'Ensenyament després de detectar un bacteri en una inspecció rutinària de qualitat d'aigua. De moment, però, l'escola mantindrà les mesures preventives que es van prendre ja divendres passat fins a finals de curs. S'ha prohibit el consum d'aigua de les fonts i les aixetes, s'ha proporcionat aigua embotellada a l'alumnat i el servei de menjador també ha pres les mesures preventives oportunes. Arran d'aquesta afectació, però, un grup de famílies han posat en marxa una campanya de recollida de signatures per demanar a l'administració tot un conjunt de millores en el servei de manteniment. Critiquen la presència d'humitats al gimnàs i la manca d'ombra i de tendals.
Gràcies, Lluís. Anem ara a Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda. La construcció de les noves piscines municipals de Castellà ja és un fet. Arrenca la transformació definitiva per a dotar la vila d'unes instal·lacions on gaudir de les altes temperatures. Al costat del Parc de Colobrers, entre la Ronda de Tolosa, el camí de Can Casamada i les pistes d'atletisme, el nou equipament tindrà uns 6.000 metres quadrats per a la pràctica de natació i lleure. Actualment, l'espai tòrrid, polsegós i calorós ha de donar pas a unes instal·lacions amb una làmina d'aigua de 1.500 metres quadrats. La zona de platja donarà la benvinguda als usuaris emulant una zona costanera, mentre que al seu costat, la piscina de natació, un espai de relaxament i la zona infantil dotaran l'espai de multifuncionalitat per als usuaris. Els quatre vasos previstos per a aquesta instal·lació duplicaran per 6 la làmina d'aigua de l'actual piscina descoberta del complex esportiu de Puigverd, triplicant la de les piscines històriques situades al carrer Sant Feliu, l'espai que en l'actualitat ocupa l'escola El Sol de la Lluna. A més, les instal·lacions disposaran de 3.000 metres quadrats de zona enjardinada, on es podrà gaudir d'espais d'ombra, zona de pícnic i dutxes. A banda, 1.000 metres més de superfície pavimentada. L'equipament s'ha adaptat a les noves tecnologies amb maquinària de baix manteniment i alimentant per energies renovables, preparat per a funcionar més enllà de la temporada d'estiu. A més de les instal·lacions aquàtiques, també està prevista adequar l'entorn pavimentat, el vial i refent les voreres adjacents, a més d'una zona d'aparcament amb bateria i la reforma del camí lateral que connecta amb el Can Casamada. Amb els terminis previstos, la finalització de les obres estan previstes pel mes de maig de 2026, podent entrar en funcionalitat les instal·lacions a l'estiu del mateix any.
Gràcies, Oriol. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Sara Vella.
Després de 3 edicions, la Fira del Tomàquet Mandó fa un pas endavant i es transforma en un programa d'activitats gastronòmiques, culturals i educatives, amb l'objectiu d'augmentar la promoció i la difusió de la producció agrícola local. Es tracta d'una iniciativa de Collserola i l'Ajuntament de Sant Cugat, anomenada Tasta Mandó, i que es vertebrarà en la tradicional Fira de Setembre a la plaça de Barcelona i activitats prèvies durant el juliol. El tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha explicat que la voluntat del govern és acostar a la població la tradició vitivinícola de Sant Cugat, que és una realitat històrica i actual, segons ha dit. Com en altres ocasions, el diumenge 7 de setembre se celebrarà la Fira del Tomàquet Mandó i el dinar de cloenda a la plaça de Barcelona, però enguany el programa també inclou tota una sèrie d'activitats prèvies que s'iniciaran els dijous 3 i 17 de juliol a les 7 del vespre amb una degustació de tomàquet mandó i olis de collserola i un show cooking i tast de les noves anyades dels vins al celler modernista. Per participar en les dues activitats caldrà inscriure's prèviament mitjançant el web de l'Ajuntament. En paral·lel a aquestes activitats i per primera vegada, 28 restaurants de Sant Cugat, la majoria associats al Gremi de Restauració, inclouran en les seves cartes plats elaborats amb tomàquet mandó entre el juliol i el setembre.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Economia participativa i transició ecosocial. Dos conceptes que cada vegada escoltem més i que cada vegada prenen més força. L'escalada de preus, així com els problemes de subministrament d'alguns productes, són factors que desperten cert interès entre la ciutadania per buscar alternatives de major proximitat i amb més garanties. Però quines? La CNT ho explicarà aquest cap de setmana a Sabadell en una de les jornades que organitza arreu de l'Estat. Anem fins allà. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, així és. Sabadell serà la seu d'unes jornades de transició ecosocial i economia participativa que fa la CNT. L'objectiu és fomentar la reflexió col·lectiva. Com? Li preguntem a Neus Oliver, del sindicat. Molt bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda, moltes gràcies. Doncs mira, sí, nosaltres aquest proper divendres 20 i dissabte 21 de juny tindrem unes jornades de transició ecosocial a la seu de CNT Sabadell, les quals han estat organitzades per un grup de treball a nivell confederal, és a dir, de tot l'Estat, no? Però en aquest cas seran aquí. Doncs al ser un sindicat descentralitzat, els actes es van fent en llocs diferents. Sí, no només Madrid o Barcelona, sinó diferents localitats en funció del moment i diversos temes. Val, aleshores, aquestes jornades sí, seran divendres a la tarda. Començaran a 6:45 de la tarda amb una benvinguda. Ens acompanyarà l'Alfredo Pilañez, que és economista i autor de l'assaig Els vicis de l'ecologisme, l'abisme entre el diagnòstic i les solucions. I aleshores d'aquí ja passarem el dissabte al matí a les 10, que és el dia, diguem, fort, en el qual hi ha dues ponències i a la tarda els debats. Al matí, que començaran a les 10, ens acompanyarà el professor de Sociologia de la UNED, que és el Damián Cuesta, que és de l'Institut de Ciències Econòmiques i l'Autogestió de ICEA, els quals sí que parlaran sobre planificació democràtica, models postcapitalistes a l'era de la crisi climàtica, no? Bàsicament, ells han estat també fent una formació a la UNED tot aquest passat abril, i d'aquí una mica ens portaran les reflexions, sí, internes, conclusions, etc. L'ICEA, que és un institut d'estudis econòmics molt vinculat a la CNT, i esclar, aleshores està entroncat directament a l'autogestió, que no tant a l'economia social i solidària, però sí a l'autogestió. Ens acompanyarà també després l'Erika González, després de l'esmorzar, que ella és d'Ecologistes en Acció i de l'Observatori de Multinacionals de l'Amèrica Llatina. Aleshores, ella també ha format part de la redacció de l'informe de transició ecosocial a Catalunya, que per això també ens interessa molt que vingui l'Erika, perquè han fet un estudi situat sobre el nostre territori. Aleshores,
sobre Sabadell, Catalunya...
Sobre Catalunya, sobre Catalunya. Aleshores, és molt això ho veureu a les webs, està publicat. Si, per exemple, el sindicat Lab n'ha fet un al País Basc, també hi va participar Erika González, ella amb altres companys, també, no només ella, però esclar, ve ella com a representant del grup que han estat implicats en tot aquest estudi, doncs ens ve una mica també a portar totes aquestes conclusions sempre des d'una òptica decreixentista. O sigui, així com el divendres a la tarda l'Alfredo Pilañez ens donarà un marc de les diferents visions ecologistes, perquè no totes les propostes enfoquen ni els mateixos marcs econòmics ni de justícia social, alguns són globals, altres locals, altres més nacionals en el sentit racial, sí, o ecofeixistes, com ja algunes coneixem, etc. Sí, ens situarem una mica en quin és l'esperit del temps que vivim per tal d'entendre com connectar-nos-hi, no? I com organitzar-nos amb cura i coherència, també. D'acord? Ja fa temps que la CNT està en aquest procés intern. Sí, a part de perquè té acords interns ja des del 2022, però també per un tema de coherència, d'evidència, d'emergència al moment. De fet, el passat 7 de juny van fer unes altres jornades al sindicat de la CNT Sabadell que van ser un èxit, també. En aquell cas vam vincular les extremes dretes amb el canvi climàtic i ens va acompanyar també en BAT, que és l'Organització Llibertària de Catalunya, i vam fer una jornada tot el dia de reflexió, no? Mm-hmm. A nosaltres ens és molt important aquests processos de reflexió interna i col·lectiva, amb tot aquell que s'hi vulgui apropar, evidentment, però també de l'acció social i sindical. Per exemple, per això formem part, estem donant suport activament a la plataforma del riu Ripoll, en la mesura que podem també a la campanya contra el quart cinturó, participem de la taula sindical d'ecologia i lluita de classes, que això és més a nivell de Catalunya, però ens hem format a l'Escola de Transicions de Can Batlló, o sempre que podem participar en algun de lectura ecosocial de mala peça, o ens coordinem en aquesta clau de confluència de lluites, ja sigui a nivell local, autonòmic, estatal, i tant de bo també internacional d'aquí no gaire, per tal de ser més efectives.
Ah, però, Neus, si em permets, per sí. tornar a posar el focus una mica en les jornades d'aquest cap sí. de setmana, que doncs, trobo que estan com molt acotades, no? I molt definides en el concepte, sí. forma i temps. Anem a aprofundir-hi una mica, d'acord? Si et sembla, ens has comentat una mica els ponents que hi hauran, els sí. horaris que crec que els podrem trobar doncs, al detall, no? També a les xarxes i canals sí. de difusió de la CNT, per qui sí, vulgui sí, saber sí. l'hora concreta i tal. Sí. La seu, ens has comentat que és aquí a la seu de la CNT de Sabadell.
Sí, són els locals històrics, el
Exacte.
Mateix Passet, Edgar Ricchetti, els de sempre, els de que ja als anys 30 ja eren propis del sindicat, i allà mateix on sempre ens trobareu. De fet, obrim tots els dimecres i divendres, a les tardes, sempre ens trobareu allà, i és un espai que té vida, o sigui, que es van fent actes, que no teniu per estar al costat, com la CNTE, o sigui, que no només aquest dissabte, aquell que no pugui participar serà plenament benvingut també en altres ocasions.
Mm-hmm. Llavors, jo el que et volia preguntar és, feu això per potenciar la conscienciació al respecte, no?, de l'economia mm-hmm. participativa i al final doncs, tots aquests models més sostenibles, més ecològics, però què n'espereu exactament? És a dir, amb quin objectiu voleu que surti la gent d'aquestes jornades, no?
Mira, aquestes jornades estan molt enfocades a l'afiliació. O sigui, estan molt enfocades, de fet, el matí, com t'he dit, del dissabte, que és el dia de la jornada forta, que parlarem amb l'Erica González i amb el Damián Cuesta de l'ICEA, d'aquest Institut de Ciències Econòmiques per l'Autogestió, i a la tarda, està tota la tarda enfocada a debats interns i posades en comú. No és un espai d'acords vinculants, o sigui, no és un espai amb una graduació formal, no? No té grau de congrés, però sí que és un espai de debat intercongressual, que en diuen, no? O que en podrien dir, en el sentit de que sí, d'aquí podrien sortir doncs, línies de treball, propostes, sí? O sigui, en realitat una reflexió sense un pla d'acció per nosaltres no té sentit de ser. O sigui, una mica l'objectiu és aquest, no? Parar i pensar per estratègicament continuar.
Mm-hmm. Perquè les altres jornades que heu fet en altres municipis, perquè has comentat doncs, també que la idea era com descentralitzar una mica tot això de sí. Barcelona i Madrid, quin impacte sí. han tingut?
Bé, suposo que això t'ho podrien explicar millor els altres sindicats,
sí,
no?
Sí.
Però, per exemple, el 25 de gener van haver-hi unes a la FAL, que és la Fundació Anselmo Lorenzo, a Madrid, que és la seu, no?, d'allà, i també van ser un èxit. Va participar la Yayo Herrero, que, clar, és una ponent també molt destacada, també d'Ecologistes en Acció, i es van fer molts grups de debat intern, i sé que va ser un èxit, no? També perquè van publicitat. A l'abril, si no m'equivoco, n'hi va haver unes altres a Osca. Jo és que no he pogut anar en primera persona, aleshores et puc dir el que he pogut llegir, sí? però no en primera persona. Sé que les companyes d'Òscar a l'abril en van fer unes altres i també va ser en aquest format de dia i mig. O sigui, vénen a ser jornades intenses i, vull dir, llargues amb el seu contingut, com el que dius, bastant situat i acotat. Aleshores, és una cosa que es va fent, o sigui, són temes que es van treballant de manera bastant contínua, no? O sigui, que és el que per nosaltres té més valor, que no és agafar una cosa un dia, fem un checklist i prou, sinó anem treballant els temes per anar reflexionant i actuant sobre la praxis també, perquè aleshores cadascú localment ho ha d'aterrar, no?, a la seva realitat. No és el mateix Òscar, la realitat d'Òscar, que la realitat de Sabadell, amb el Riu Ripoll, el Quart Cinturó, etc. Però sí que aquests espais de trobada són espais d'aprenentatge i reflexió que sí que són necessaris totalment per a pensar estratègicament.
Clar, perquè una mica aprofundint en tot això, anem a definir una mica millor aquests conceptes per a la gent que encara no ho tingui del tot clar. Què entenem exactament, no?, per autogestió, és a dir, fins a quin punt, en el nostre cas, no?, el Vallès Occidental, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, fins a quin punt la nostra comarca o el nostre territori es pot autogestionar, no? O, per exemple, també economia participativa. Què és això exactament?
Bé, això, clar, no estem pensant en la política del tot. Nosaltres no som un partit de quadres que tenim solucions totals, eh? Vull dir-te, però sí que evidentment l'autogestió és un concepte molt potent perquè, de fet, els nostres sindicats funcionen així. No tenen alliberats, no reben subvencions, per tant, tenen un grau d'independència molt alt, no? I això és el que creiem que ens fa més fortes, també. I, doncs, a nivell econòmic, mira, per exemple, a Florència, sé que queda una mica lluny, eh? I segurament que després d'aquesta jornada et podré dir més exemples. Però hi ha casos d'algunes empreses, per exemple, aquell era un sector més d'automoció, no?, que davant de l'imminent tancament, perquè la transició energètica verda, no totes les empreses d'Europa l'estan fent ni al mateix nivell, i el grau de tancaments pot ser que sigui alt, no?, i de pèrdues de llocs de treball. Aleshores, la reconversió, que ja se n'està parlant a molts nivells, no només nosaltres, també la Generalitat ho té en ment i moltes altres institucions. Aleshores, aquest grau de reconversió, en aquell cas, doncs, foren els mateixos treballadors, no?, que van la mateixa empresa en fallida, doncs l'han, em podria dir, col·lectivitzat des d'una òptica dels anys 30, però també a Thomas Piketty, que és un economista francès molt reconegut, també en parla, no?, com augmentar la participació de les treballadores dins de les empreses per tal de poder democratitzar, no?, tant les decisions com tot, no? No només la redistribució dels salaris, que també, que el tema material també, i també en clau de reconversió de necessitats, no tant de beneficis, sinó de necessitats socials. Saps què et vull dir? Per aquí va el tema. Basar-nos en aquelles necessitats i no tant socials i no tant en aquelles voluntats de benefici d'uns pocs. Una mica va per aquí, que nosaltres no estem dient res de nou, eh? Vull dir, tampoc no. Però sí que és veritat que sí que pensem que l'anàlisi de la policrisi actual, en el qual el canvi climàtic és un eix molt centrat perquè ho connecta tot, si no ens anem a una pràctica material, com pot ser el tema econòmic, doncs, esclar, queda molt despenjat, no? Queda molt catastrofista, per entendre'ns.
Imagino que també... Digues.
No, això, que ho hem d'acompanyar de propostes, de pensament en positiu, col·lectiu, comunitari, no?
Clar, perquè cap aquí volia anar, no? Al final també posar exemples, donar unes propostes com materials, no?, amb un nom i un cognom, perquè la gent també s'ho pugui creure i ho pugui fer, vull dir, més enllà del concepte d'economia participativa, no?, o autogestió, de dir, mira, tu et pots autogestionar d'aquesta manera o pots fer aquestes coses perquè puguis caminar cap aquí, no?, perquè al final, evidentment, qui té la capacitat i el poder de canviar el model en general, no?, de manera integral, són, doncs, els polítics, però potser des de la societat civil, des de les entitats, des del carrer, no?, per entendre'ns, pots fer accions que contribueixin a...
Exacte, és que l'autogestió no rau en la individualitat. Aleshores, és el primer que ens hem d'organitzar, ens hem de mancomunar, enxarxar, no? Cada sector polític n'hi diu d'una manera, però tot passa per aquesta organització comunitària, no? Aleshores, nosaltres des d'on som, doncs aportarem tot el que puguem, evidentment, no? Com sempre hem intentat. I en això estem, intentar pensar, ara cal ser més creatius que mai, em sembla, però sí que és veritat que en això caminarem i així us ho farem saber.
I tant. Doncs Neus Oliver, de la CNT, moltes gràcies per haver-nos explicat el detall, no?, i la importància d'aquestes jornades de transició ecosocial i economia participativa que se celebraran a Sabadell, entre altres municipis. Moltes gràcies.
Molt bé, molt agraïda. Bon dia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa ja un minut i mig de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra diària a l'Opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Alfredo García Vela, que és president de l'Associació Cultural Delta del Llobregat. Alfredo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé, molt bé. Acalorats, però no ens queixarem perquè estem molt bé aquí dins.
Molt bé, gràcies.
I també saludem el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual, i el tenim a Castellà. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
També a l'estudi, no?, que s'està prou bé.
Sí, sí, no, aquí estem de conya. Vull dir que el problema és sortir fora, però bueno, de moment ho anem portant bé, eh?
Doncs aprofiteu l'estoneta que tindrem. Sí, i deixeu-me que saludem l'Enric Aric, que és treballador de la construcció autònom, i el tenim a Badalona. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda. Sol, 30 graus de temperatura, molt tant % d'humitat, o sigui, fora al carrer no s'hi pot viure. Aquí dintre l'estudi s'està bé.
A l'estudi està molt bé. I jo que agraeixo que tinguem els tertulians tots a l'estudi, perquè la qualitat és indiscutible. I així ens entenem bastant millor. Però vaja, que de vegades les circumstàncies són les que són i avui celebro que pugueu estar tots a l'estudi. Anem a abordar un dels temes que tenim previstos per avui. És un tema seriós, jo diria, però això ja ho analitzareu vosaltres, que és una bona notícia, almenys d'entrada. Després ja hi posarem ets i uts en funció de cada mirada. Parlem del pla d'ajudes als joves per comprar un pis. Aquests préstecs que han anomenat emancipació, que ofereix la Generalitat a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que finançaran el 20% del valor total de l'immoble al 0% d'interès. És una ajuda i la meva pregunta és, d'entrada, a vosaltres, us sembla, sense llegir la lletra petita, que n'hi ha una mica, us sembla una bona notícia, d'entrada, així, sense llegir la lletra petita? Alfredo.
Pues, home, jo encantat, de veritat, és una bona notícia. Jo crec que tot el que sigui aportar, aunque siguin petites, petites ajudes per als joves i més o més amb aquest greu problema que és el tindre una vivenda és vital. En principi i curtament estic a favor.
D'entrada, per tant, una bona notícia. Josep.
D'entrada, fem un titular, una extraordinària notícia, ¿vale? Però tenim de continuar,
Sí. I Enric, a tu què et sembla?
A mi em sembla molt bé, mentre no hi hagin gaires ets i uts per aquí al mig. O sigui, que no, sí, que no comencin a dir, oh, que si guanyes tant, que si deixes de guanyar quant, que si no sé què, que si no sé quantos, perquè ja veureu com aquí començaran a sortir ets i uts que ningú se'ls espera. Però bueno, en principi em sembla molt bé això d'un 20% a un 0, a 0 d'interès, està molt bé.
I a retornar un cop s'hagi ja acabat de pagar la hipoteca. Per tant, amb un marge que podríem dir que beneficiós. L'objectiu és fer 50.000 pisos públics fins al 2030, la qual cosa suposa una previsió d'uns 2.000 beneficiaris cada any. La següent pregunta seria, és suficient un préstec de, del 20% per atreure els joves a aquest pla de l'habitatge? És suficient? Considera la Generalitat que el principal problema és que els joves no tenen estalvis per donar l'entrada. La resta de la hipoteca, el 80%, evidentment es gestiona i es negocia amb el banc. Però aquest 20%, que serien aquells suposats estalvis que haurien de servir per donar l'entrada, són els que facilitarà la Generalitat. Suficient, el 20%?
Home, jo crec que d'entrada, tenint en compte de que les polítiques de vivenda en aquest país, i quan dic país sempre em refereixo a Catalunya i a Espanya, ningú se n'ha cuidat o no se n'han recordat, hem anat passant i passant i passant, i arribem al punt ja de que això no s'aguanta més. Per què? Perquè és que la gent, si no té un puesto per viure, aleshores no té projecte de vida. Amb la qual cosa, sembla ser que ara s'han posat les piles, la Generalitat per un cantó, el govern central per un altre, és important aquests 500 milions d'inversió fins al 2029, perquè normalment deien moltes històries, moltes propostes, però no hi havia pressupost fixe, amb la qual ja tenim pressupost, i jo crec que és una bona notícia. Ara, i a més, hi ha una altra cosa molt important, que és que dones opcions, com has dit abans, de que la gent, que evidentment el jovent no té estalvis, i tens la possibilitat de que l'entrada ja la puguis donar a través d'aquest préstec, vale? I sobretot una altra cosa molt important és que una vegada hagin fet aquesta hipoteca i hagin comprat i tot això, una vegada aquest pis estigui ja, podríem dir, és a dir, que estigui en condicions de una vegada pagat l'hipoteca, tot pagat, i en condicions de poder vendre, té de vendre amb el cartell de protecció oficial.
Exacte.
I això és la clau de volta de les males polítiques que es havien fet fins ara.
Perquè aquí no entra llavors l'especulació, no hi ha opció.
Hombre, aquest país, ho sento a dir-ho, però és així, aquest país som un país de pícaros, especuladors en general. Estic parlant en general, així de clar t'ho dic. Especuladors i vividors.
Vinga,
així d'entrada.
Més opinions, Enric.
Ja està. I a partir d'aquí comencem a posar-hi mitjans.
A veure, Enric.
A mi em sembla molt bé el que diu i trobo que té raó. O sigui, són una colla d'especuladors i sinvergüences. Però bé, deixant a part això, ara posem fil a l'agulla. En quins bancs et tocarà anar a buscar aquests crèdits que te'ls deixin?
Són uns quants, Són uns quants que són els que s'acullen a aquest pla.
Estupendo. I aleshores, el que em sembla molt bé també és aquest tema de que tu podràs vendre a un preu taxat. O sigui, no podràs vendre a qualsevol preu de mercat, sinó hauràs de vendre a un preu taxat. I això em sembla perfecte, perquè així hi haurà un moviment sense un sobrecost afegit massa gros, sinó que hi haurà el sobrecost de l'IPC que hagi pogut haver-hi. I també us haig de dir una altra cosa. Fins a l'any 2030 em sembla molt lluny. Sembla molt lluny perquè ja ho sé que aquestes coses han de tenir un cert recorregut, però hi pot haver-hi un canvi de govern i aleshores dir, escolta, de tot això que hi havia fins ara no hi estic d'acord i vaig a canviar-ho tot. I llavors tot això salta pels aires, perquè més d'un cop ha passat ja. Per tant, bé, ja, o sigui, jo m'ho creuré perquè sóc bon noi i perquè em crec aquestes coses, però sempre m'agrada mirar les coses fredament, m'entens?
Alfredo,
jo, Jo crec que tenim una gran... un gran aconteixement que aquest any tenim a la Generalitat un govern que és de progressista, que és socialista, i que a l'Estat tenim un altre. Vull dir que hi ha una bona... un bon enteniment, crec, que hi ha, per almenys, bona voluntat per les parts. Per altra, jo crec que totes les primeres mesures que ha fet el president Illa posar-se a treballar perquè fins a l'any 2030 hi hagin, es puguin construir 50.000 pisos públics, és una bona notícia. I crec que ha fet un envite a tothom per posar el treball per aconseguir això. Perquè hem de pensar que no solament serà la Generalitat, per exemple, perquè aquest any crec que ha posat 1.450 milions d'euros per aquest any 2025, la Generalitat, o sigui, el govern, i que els ajuntaments, la majoria dels ajuntaments, hi ha una cosa bàsica, que és tindre terreny perquè això es pugui fer. I ja crec que la majoria de localitats, per exemple, el Prat, aquí es faran, crec que entre unes coses i altres, uns 5.000 pisos de protecció social a través dels anys, clar, perquè encara no has començat. Els terrenys ja hi són, el Prat Nord, el Prat Sur, s'estan fent molts. Vull dir que hi ha tota una política de que el gran problema, que és l'habitatge per la gent jove, perquè, és clar, fixeu-se que ara sí, amb aquestes mesures d'aquesta pogueta entrada, o aquesta entrada, perquè, clar, no parlem dels pisos que ja valen de 400.000 euros per endavant, però hi ha pisos, per exemple, de segona mà, per les primeres vivendes de gent jove que es comença i que necessita un màxim, perquè és el que posa com a tope la Generalitat, de 50.000 euros de màxim d'entrada, és bàsicament quan un, si volen tindre, independitzar-se i anar amb un sol, amb una sola habitació de qualsevol que tinguin lloc per alquilar una habitació, poden costar 400 i més euros d'una sola habitació. Vull dir que amb això poden ja, i amb aquesta entrada i aquests 400 euros que pagarien a qualsevol puesto podrien ja entrar a viure o a donar part a un pis d'unes mesures i una quantitat raonable per poder viure.
Us sembla que algunes de les qüestions que hem comentat perquè aquest habitatge que es compri no es podrà llogar fins a partir del tercer any, crec, i després aquesta condició de la protecció permanent de protecció oficial poden ser un obstacle per als joves a l'hora de voler accedir a la compra o no?
No, jo crec que no, eh? Jo crec que no. Jo crec que, a veure, això es té de desenvolupar, però hi ha una qüestió que per mi és clau. És dir, fins fa 4 dies, estem parlant de 4 dies, és dir, inclús des de que el Partit Socialista governa el... És dir, hi ha la coalició de socialistes i els de
Comuns i Esquerra.
Sí, el govern del país, ja havien parlat del tema de vivenda, però no havien arribat, com que tenim tanta feina, es veu que no havien vist que el tema de la vivenda és el primer problema que hi ha a aquest país, Espanya, vale? A partir d'aquí sembla que s'han fotut les piles i sembla, i sobretot aquí a la Generalitat, sembla ser que també el senyor Illa i jo entenc que el resto del Parlament es comencen a posar les piles. Això és bo. Jo només voldria fer, perquè és que és important quan l'encerten, que l'encerten algunes vegades, ens agradaria més, però que l'encerten, jo crec que tenim de ser una mica propositius. I jo, hi ha una ressenya important. Amb aquest projecte hi ha una reserva pública de solar per construir de més de 21.000 pisos protegits. És a dir, sembla ser que han fet els deures una vegada. han fet els deures, tenim pressupost, tenim reserva de solar per construir, tenim, d'alguna manera, la inevitable implicació d'un municipi, perquè els municipis són els que gestionen tot el tema de l'obra pública al seu municipi. I després, deixeu-me entrar en dos temes més, que és dir, hi ha això, que està bé, però hi ha més coses a fer. El tema de topar els preus dels pisos de lloguer en zones tensionades que aquí a Catalunya s'aplica, això és una mesura que ja ha donat resultats. Està ja comprovat que en l'últim any hi ha hagut una baixada d'un 6% de preus de lloguer. ¿Vale? Mm. I una altra cosa que és interessant, que és que el tema de la legislació per regular el control dels contractes de pisos de lloguer turístics, un altre forat on se'ns en va la quantitat intemerata de lloguers que no són per l'ús de vida de primera residència, sembla ser que l'Ajuntament de Barcelona ja ha començat a posar els punts sobre les is i que això ho tiran endavant. És a dir, tot el paquet sembla ser que comença a funcionar. Si això continua així, anem pel bon camí.
Sí, totalment d'acord.
Jo no hi estic d'acord amb aquests dos temes últims que has tret, que és el posar el topall dels preus de lloguer i el lloguer turístic. A veure, el que passa? Amb això dels preus de lloguer, diu que has baixat el preu de lloguer. Digue'm, sí. A on i com? Perquè a Badalona, el lloguer està disparadíssim, no hi ha pisos de lloguer, i la gent, els propietaris, prefereixen tancar-los abans que llogar-los a segons quins preus. Bueno, així de clar t'ho dic.
Et dic una altra cosa que és la que té de fer l'Ajuntament, que té potestat de legislació, i és buscar maneres per incentivar també des de l'Ajuntament que la gent que tingui els pisos parats i tancats tinguin ganes de posar-los al mercat.
No, ganes de posar-los al mercat en tenen totes.
Bueno,
el que passa que el que no tenen és que... el que no volen és que
sí.
Una tercera persona o un tercer ens els sí. digui què poden cobrar i què no poden cobrar per aquell pis.
Sí.
Perquè però... això ho diu el mercat.
Sí, o sigui, perdona'm una cosa, però a mi quan a mi se'm parla de mercat, aleshores ja con la iglesia hemos topado. És dir, el mercat, què entenem pel mercat? El mercat representa que és un ente així fluctuant que solet funciona. No, el mercat, perdona, es té d'autoregular, però clar, també es té des de l'administració, per això tenim els administradors i els governs, perquè quan veuen que hi ha una desregulació o que hi ha una manipulació o que hi ha qualsevol cosa que no beneficia a una majoria, puguin posar els punts sobre les is i puguin fer polítiques per poder corregir això. I això, aquest país, ho sento en l'ànima, aquí no s'ha fet res de res.
De fet, avui hi ha una notícia, si busqueu el portal 324, sobre precisament el que estem comentant ara, Enric, el lloguer s'ha embaratit a Catalunya i a Barcelona.
Sí.
En general, és possible que en altres, que hi hagi zones on es noti menys, però que la tendència és a baixar els preus després del topall que es va marcar. I la qüestió és que la tendència continuï a la baixa fins a arribar a uns preus raonables. No sé si, per exemple, fórmules com aquesta que ara estem comentant servirien per desinflar precisament aquests preus en el mercat fora de l'habitatge protegit, és a dir, que veient que hi ha altres opcions vinculades a l'habitatge públic a través d'aquestes ajudes que fa la Generalitat, doncs el mercat no tingui més remei doncs que baixar preus.
Indiscutiblement. Perquè és el que jo deia abans, que el lloguer d'una habitació en aquests moments, com mínim, 400 euros. Això com mínim. Ja n'hi ha de 500. Jo conec algun cas.
Però on tens aquesta habitació?
En un pis.
On són aquests pisos? És que jo no els trobo.
A Badalona són més cars.
No els trobo.
No, hi ha ni habitacions. Aquí al Prat, fa poc un amic meu diu, mira, no tinc més remei que sí, sí, i ha trobat un pis d'un particular que diu, sí, sí, jo le cedo la casa, le cedo una habitació con derecho a lavabo i no sé què i no sé quantos. 450 euros. Clar, ara, si aquest home pot arribar a tindre una ajuda de la Generalitat que li adelanti una entrada per un pis que no sigui de luxe ni que sigui de segona mà, que és el que la majoria busca la gent ara quan no té, el primer que troba. A vegades
però,
és el primer Alfredo, que troba.
Alfredo, això està pensat per joves, eh? Entre 18 i 35 anys.
Sí, sí, sí.
35 sí. Anys és el màxim.
Sí, sí, el topell, sí.
Sí,
sí. Sí, bueno, jo pràcticament ho deia com a general, però sé que és això. Que és això, i aquest que jo dic té 25 anys, sí.
Oh, i tant. Ja, llavors ja, sí que, i tant, clar que podria.
Clar. Pues, això jo crec que li donarà, mentre trobi i pugui fer els tràmits per lograr això que diu la Generalitat que es pot fer... Quan, si s'espavila, pues a lo millor estarà dos mesos això, però quan pugui ja buscarà una altra cosa. El principal problema és que pràcticament no hi ha ni de lloguer ni els de venda són, bueno, els pocs que s'estan fent que són de venda pugen com a mínim de 400.000 euros cap endavant de compra, eh? Però els altres van molt buscats, o sigui, no es troben. El que deia, em sembla que l'Enric o el Simón, que a on estan aquests pisos, clar, és veritat, falten pisos.
Clar.
Perdoneu, digues. Això el lloguer ha baixat de preu, no sé on ho veieu, vull dir, no sé pisos d'ell per llogar. No dic quin preu, eh? No sé pisos per llogar i no sé a quins llocs lloguen aquestes habitacions que dieu, perquè no ho entenc. O sigui, i això, aquests crèdits que diu que donaran i tot plegat, el donaran a persones que tinguin una feina. Perquè els bancs
efectivament,
no,
has de ser solvent, has de complir. No, és que clar, tampoc...
No
llavors...
són cases de caritat, eh?
No,
però són facilitats de moment per afavorir que la gent, doncs, que té el problema que dèiem abans de no tenir uns diners estalviats, pugui entrar, perquè moltes vegades és això, vull dir, ara tu vas al banc i has de hipotecar-te el 100%, vull dir que...
Clar.
És que no...
Aquí, el primer que et demanen és contracte de treball i nòmines.
Sí, sí.
És que és lògic.
Si i que t'avalen els pares i el que sigui.
S'ha acabat la història. I aleshores, sí. Si tu tens un contracte de treball i tens unes nòmines, diuen, bueno, amb això, digue als teus pares que t'ajudin, que t'avalin.
Però el tema... Aquí està la clau del tema. És dir, fixeu-vos que després de la bombolla immobiliària de 2005 a 2010, resulta que aquí tothom... el govern, el primer de tots, i les entitats financeres a darrere, van pensar de que això no s'acabaria mai i que anar-li fotent canya. I bueno, hi ha hagut el que ha vingut després, que hi ha hagut un peron total i absolut de la construcció. Molt bé. Però el que és important amb aquest fet que estan fent aquí és que donen l'entrada. És dir, amb aquest 20%, tu ja pots anar amb un banc i després, evidentment, acreditar la teva solvència mínima, perquè és el que tenen de fer els bancs, i a partir d'aquí pots continuar fent les coses. És a dir, que la fórmula, per mi, és molt correcta. Jo només us voldria afegir alguna altra dada més per poder complementar la informació de lo que hi ha, de lo que sembla que estan tirant endavant, que és que amb aquest PAC d'informació i de possibilitats, hi ha una línia de crèdit per operadors públics i privats,
sí.
I ajudes a famílies per al lloguer i una part per a la compra. És a dir, que no solament és aquesta cosa concreta, sinó que va una mica més lluny per intentar, fins que no siguin capaços de construir d'una manera el més ràpida possible pisos de protecció oficial i també més pisos, inclús privats, amb preus que siguin decents, automàticament la cosa vagi bé. Perquè jo no he mirat les dades, eh? Jo no he mirat les dades, que m'hauria agradat mirar-me-les, però jo m'agradaria, la llanço la pregunta, des del 2010, que va haver-hi la bombolla immobiliària, fins al 2025, m'agradaria saber, i això si cas tornem a parlar del tema, ja buscarem informació, l'increment que hi ha hagut de pisos de lloguer i de la compra-venda, que ha sigut brutal. I ara contrasto això amb dues dades més. Del 2010 al 2025, l'IPC promig, durant aquests anys, va pujar un 35,5%, que representa un promig de 2,36% d'increment d'IPC durant aquests 15 anys. Les pensions, durant aquests 15 anys, han tingut un increment, amb l'última puja que hi ha hagut important, d'un 3,49% de promig. És a dir, que poca cosa més puguem superar a l'IPC. Però el que és l'increment de preus de lloguer i de vivenda... Bueno. No estem parlant d'un 30, un 40, un 50, un 60, no? Estem parlant d'un 70 i un 80%.
Sí, tens raó.
No podem ampliar més el tema ni la tertúlia avui, que estem arribant al final. Només una dada. També és un bon moment perquè recordeu que l'Euribor va de baixada, de moment. O sigui que es pot aprofitar perfectament el moment.
Estupendo.
Bé, doncs, Alfredo, Josep, Enric, que acabeu de passar una molt bona tarda.
Igualment.
I una abraçada. Igualment.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat, 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Hombre.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'alcalde Josep Maria Vallès ho té clar. A l'entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia ha assegurat que està convençut que el president Illa veurà claríssim que el projecte de construir 3.000 habitatges a Can Sant Joan és una manera d'ajudar els veïns i veïnes de Sant Cugat. De fet, com Vallès afirma, tirar endavant el projecte de l'ecobarri seria fer el 6% d'aquells 50.000 pisos que vol fer el president Illa. També en política, la regidora d'En Comú Podem, Aina Balada, renunciarà al seu càrrec en el ple municipal de juliol per deixar pas a Juanma Cayuelas, actual representant del grup municipal al Consell de Barri de les Planes. Es tracta d'un canvi fruit de l'acord al qual van arribar els comuns i Podem per concórrer plegats a les darreres eleccions municipals. L'acord establia que a mig mandat un dels dos regidors dels comuns cediria el lloc a un membre de Podem, tot i que no es va concretar qui dels dos ho faria, si Ramon Gutiérrez o Aina Balada, finalment serà Balada qui deixarà l'acte per motius personals vinculats a la conciliació de la vida familiar i laboral. Després d'un 2024 de rècord, el preu del lloguer a Sant Cugat experimenta una lleugera baixada en el primer trimestre de 2025 i se situa en 1.350,01 euros mensuals de mitjana. Són 74,58 euros menys de mitjana que en l'últim trimestre de l'any passat, quan se situava en 1.424 euros, i 80 euros menys que la mitjana anual de 2024, la més alta de la història en una ciutat catalana, amb 1.350 euros de mitjana. Aquesta baixada arriba quan fa un any que comencés a aplicar-se el topall de preus i, en aquest sentit, el preu del lloguer ha baixat un 3,7%. Després de tres edicions, la Fira del Tomàquet Mandó fa un pas endavant i es transforma en un programa d'activitats gastronòmiques, culturals i educatives amb l'objectiu d'augmentar la promoció i la difusió de la producció agrícola local. Es tracta d'una iniciativa de Collserola i l'Ajuntament de Sant Cugat anomenada Tasta Mandó i que es vertebrarà en la tradicional Fira de Setembre a la plaça de Barcelona i activitats prèvies durant el juliol. El tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha explicat que la voluntat del govern és acostar a la població la tradició vitivinícola de Sant Cugat, que segons diu és una realitat històrica i actual. I amb aquesta notícia que acabem per ara, en trobareu més a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Cinc i tres minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora destacar com a incidències importants. En el cas de la C32, autopista del Maresme, es troba tallada a l'altura de Sant Pol de Mar, en sentit de sud, a causa d'un accident. De moment, un quilòmetre d'aturades en aquest punt de l'autopista. A la resta, el volum de trànsit habitual a aquesta hora de la tarda, especialment a la C-17 a Parets, en sentit sud, a l'autopista AP-7 a Barberà, tant nord, i a l'altura de Cerdanyola, també en sentit nord, en aquest cas sobretot a la B-30, a la lateral de l'autopista, i l'entrada per la C-58 a Barcelona, entre Montcada i Torre Baró. D'altra banda, les dues rondes, si heu d'entrar, en sentit Besòs, les dues força plenes en aquesta direcció. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. We'll be right back.
L'accés a un habitatge digne és molt més que un sostre. És el primer pas cap a la reinserció i la dignitat per a les persones en situació de sensellarisme. Des de 2007, la Fundació Mambré treballa de forma conjunta amb diverses entitats socials per oferir solucions efectives i sostenibles per a aquestes persones a través de la captació i la rehabilitació d'habitatges, així com projectes d'inclusió social i laboral. Marxem fins a Badalona per saludar el Mijail Acosta, director de la Fundació, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Mijail Acosta. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Encantat d'estar aquí.
Per començar, com definiries la missió de la Fundació Mambré en una sola frase? A veure si la pots resumir.
Vinga, doncs la Fundació Mambré es crea l'any 2007 per garantir l'accés a l'habitatge a les persones en situació de sensellarisme. Llavors, la nostra tasca principal és la gestió d'habitatges que es destinen a programes socials en col·laboració amb moltes entitats socials.
Mambré, justament, doncs això, és de la unió de diverses entitats. Com vau aconseguir consolidar aquesta col·laboració?
Pues mira, em surt que pel desig de donar una resposta més eficaç a l'exclusió residencial, no? I van ser quatre entitats força conegudes, com és Sant Joan de Déu Serveis Socials, la Fundació Arrels, les Filles de la Caritat, que tenien bastants dispositius a Catalunya, i una associació més petita que es diu Centre 6, i van veure el que es gastaven en un mes en pensions per treure gent de situació de carrer, no? I van decidir que, quan van veure la quantitat, diu, potser podem fer una altra cosa diferent, no? I és quan es va pensar en generar un parc d'habitatge social per a aquestes persones que estan en pobresa severa o exclusió.
Uh-huh. I per què consideres que és tan important l'accés a l'habitatge per a la inclusió social?
Pues mira, és fonamental. I crec que s'entén de seguida, no? Tots necessitem una llar, un espai de seguretat on desenvolupar el nostre propi projecte de vida. És el que ens permet accedir a altres drets, com per exemple la salut, no? Uh-huh. És molt difícil cuidar-te si no tens un espai. És gairebé impossible accedir al mercat de treball si no tens un habitatge, o establir, mantenir relacions socials i personals, no? I un llarg, etcètera. Clar. No?
I a dia d'avui, quants habitatges gestiona la Fundació?
Pues precisament aquesta setmana estem tancant la memòria d'activitats de l'entitat del 2024 i vam arribar a 415 habitatges l'any passat. I a data d'avui és 420, ho he mirat aquest matí a l'ordinador, no?
Déu-n'hi-do.
I a Badalona, que avui amb tu estem aquí, tenim 53 habitatges d'inclusió, uh-huh. Que ens permeten tenir unes 95 places d'acollida, perquè no tots els pisos és només per una persona.
Clar.
No?
I com els obteniu? Compra, lloguer...
Mira, em surt en castellà, todo vale, allò. Portem 17 anys... I una mica, al nostre part, tenim com quatre grans proveïdors. Una seria la cessió per part d'administracions públiques d'habitatges de protecció oficial que ens donen perquè els gestionem. Una altra part important són empreses o entitats privades que ens juguen habitatge, que seria gairebé un 37% del nostre parc. Després tenim un 30% que són llogats a particulars, val? Que això té molt de mèrit. I després, en propietat, tenim un percentatge molt petitet, però que ha crescut els darrers anys, que és un 13%, no? Que això vol dir que tenim en propietat ara la Fundació 54 habitatges, un el va rebre d'aquests 54 per herència, i l'altre s'han comprat amb un programa que està liderant i en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i a nivell econòmic amb l'Institut Català de Finances, que facilita molt aquest tipus d'operacions, uh-huh. amb un programa que es diu Per tanteig i retracte. No?
Vosaltres expliqueu sovint que aportem valor social. Què significa això exactament en el vostre context?
Doncs que quan algú ens juga un pis perquè el puguem utilitzar des de les entitats socials, a més a menys d'un preu assequible que rep, a més del rendiment econòmic, sap que el seu immoble viurà alguna persona que podrà sortir del carrer o de risc d'exclusió, no? I nosaltres, d'alguna manera, oferim al propietari una garantia de pagament puntual del lloguer, contractem de seguida una assegurança, tenim cura del pis i el retornem en bon estat, i el valor social aquest que m'estàs preguntant, pues, en el sentit de que posem un gra de sorra, perquè la problemàtica és molt gran, en la transformació social, no? A través d'un model d'habitatge que podríem dir solidari i no especulatiu.
I quin paper tenen les entitats socials que col·laboren en tot aquest procés?
Pues un paper rellevant o clau, ja que són elles les que al final ofereixen l'acompanyament social o socioeducatiu de les persones que hi viuen en aquests habitatges, no? D'alguna manera s'entén ràpid, La Fundació Mambré proveeix l'habitatge i dona suport a tot el que és la gestió de la tinença, val? La relació amb la comunitat de veïns, assegurar els pagaments del lloguer, bueno, si hi ha algun problema amb la propietat, pues estem nosaltres, i les entitats socials amb les que col·laborem, que són més de 20, fan, bueno, desenvolupen els programes de seguiment d'aquests residents, no? I bueno, cada cas precisa de nivells de suport diferent. Clar.
I com valoreu la implicació dels propietaris a l'hora de cedir o llogar habitatges?
Pues mira, al llarg de tots aquests anys, la majoria de propietaris, o inclús empreses o altres entitats que ens lloguen o cedeixen els pisos, ho fan per un sentit de solidaritat i de compromís social, no? Això ens permet mantenir un parc d'habitatges entre un 20 i un 40% per sota del preu de mercat, no? Que és el que és, bueno, ens permet oferir aquest lloguer més assequible.
Sí, més assequible. I en què consisteix el vostre servei de rehabilitació d'habitatges?
Oferim als propietaris la possibilitat d'acollir-se a aquest servei, no? Ens encarreguem amb habitatges, algú que vol té un habitatge, el voldria llogar, però el té en molt mal estat i no té recursos per rehabilitar-ho, i ens encarreguem de fer un projecte de rehabilitació i un pressupost, i amb el vistiplau o l'aprovació de la propietat, doncs llavors fem les obres, fem el seguiment, fem la reparació i financiem el cost, no? I a canvi demanem un contracte una mica més llarg del mínim que estableix la llei, i durant els mesos que calguin, això doncs es calcula, hi ha una part de carència per recuperar la inversió en la rehabilitació. Nos paguem una mica menys de lloguer durant un període fins que hem recuperat els diners per la rehabilitació. Sí. És una bona eina.
Segons el que he estat veient, heu aconseguit rehabilitar 57 habitatges, corregeix-me si m'equivoco, des del 2018. Com es financen aquestes reformes?
No, t'has informat molt bé. tres o quatre entitats grans del sector social ens van deixar un paquet de diners amb uns interessos molt simbòlics per constituir un fons, que tampoc és tan gran, però des d'on pagar rehabilitacions. I aquest fons es va nodrint, es va retroalimentant pel retorn de les carències de les quotes dels lloguers mensuals, no?
I quins criteris seguiu per assignar un habitatge a una persona o a una família?
Això depèn molt, eh? Hi ha molta variabilitat i depèn dels diversos programes d'acompanyament que fan les entitats, no? I et poso alguns exemples perquè ens puguem imaginar, eh? Tenim un programa específic per famílies monoparentals, bàsicament dones, que són acompanyades per entitats socials, no? O altres gestionats per altres entitats que treballen el model Housing First, que és directament amb gent que porta cronificada al carrer molts anys, amb molt de deteriorament, doncs, directament a un habitatge individual on pugui millorar d'entrada la situació de vida. O, jo que sé, tenim un programa que és habitatges compartits, que és per gent que ja té una autonomia, que no necessita gaire seguiment, però que té pobresa econòmica molt gran, no? I llavors, bueno, pues establim, ajudem a establir unitats de convivència per poder arribar a tenir un espai compartit digne i a un preu que ells puguin pagar, no?
I com es du a terme aquest acompanyament social un cop aquestes persones accedeixen a una llar?
Pues, novament, depèn molt de tipus de programa. Ja que necessiten un suport molt intensiu, hi ha programes on col·laboren entitats que unes fan el seguiment del dia a dia, altres estan ajudant amb el tema de reinserció laboral, altres amb el tema de salut, o si hi ha algun problema de salut mental o d'addicció. Vull dir...
Ja depèn de cada cas, entenc.
Bueno, però hi ha programes on donen tots aquest tipus de suport i membre posa el que és la gestió de l'habitatge, no?
Vale.
I, en canvi, ens podem anar a altres tipus de models a l'altra banda, que és gent, això, el que t'explicava abans, no? Que amb un mínim de suport pues funciona, no? I millora la seva... Només que li ajudis a proveir l'habitatge i un punt d'acompanyament està funcionant.
Clar. I a part de l'habitatge, també teniu un servei d'inserció laboral. Com funciona això?
Pues és molt similar als serveis d'inserció laboral que desenvolupen moltes entitats socials arreu del territori, eh? El podem fer gràcies al suport de la Fundació La Caixa, en aquest cas, i seguint el model que ells tenen, que es diu Programa Incorpora, que és força conegut. I, bàsicament, perquè explicant-ho ràpid, és acompanyar les persones en el seu procés de recerca de feina, millorar, si es pot, la seva ocupabilitat, oferir cursos formatius si és convenient o volen això, i cercar ofertes concretes, no? Segons els seus perfils competencials i l'experiència laboral prèvia que puguin tenir, no?
Clar. I en tots aquests casos que heu pogut tenir, hi ha alguna història concreta que t'hagi marcat especialment?
Mira, em ve un al cap ara, que és un cas de Badalona, perquè estem aquí avui a la ciutat. Era una persona, i això, la història és de fa 2 anys i la vam viure i ens va tocar molt. Era una persona que portava molts anys al carrer i va poder sortir, la van acompanyar diverses entitats socials de Badalona, que també les coneixem, i feien un acompanyament durant molt, molt, molt de temps. I va arribar un moment que vam aconseguir que entrés en un pis, d'aquests que et deia Housing First, sí, val, per ell sol. Estava tan agraït, tan agraït, tan orgullós de tenir un espai propi, un espai de seguretat, que volia convidar tothom, tothom que es creuava pel carrer o que ens coneixia, els educadors, o que sigui, has de venir a casa a dinar, has de venir... Estava molt, molt content. Va morir 3-4 setmanes després d'haver entrat a l'habitatge, no? A casa seva, va morir a casa seva. Ens va impactar molt als professionals que el coneixíem, però més enllà de la pèrdua ens va quedar el regust esperançat de que, mm-hmm, de que havia mort a la seva llar, no?
A la seva llar.
I això ens va impactar, eh? Després de tants anys visquent tensionant, no?
Imagino que sí. I quines són les principals dificultats que us trobeu en el dia a dia?
Et contestaré de perogrullo. Primer, el preu dels habitatges, no? Que malauradament és un problema ara transversal. Abans només era un problema de la gent amb pobresa econòmica severa, no? I ara és un problema que ens afecta a tots, molt als joves, i diuen això, que és un problema com molt transversal, no? El que nosaltres des de Mambré diem és, ostres, s'han de fer moltes coses, però no ens oblidem també d'aquesta gent que des de sempre ha tingut exclusió residencial, no?
I com ha evolucionat la situació del sensellarisme a Catalunya en els darrers anys?
Pues mira, jo crec que hem de ser clars, eh? Malauradament anem a pitjor. Anem a pitjor. I no descobriré res, és la pobresa econòmica i és la pobresa estructural, no? Els indicadors que fem des del món